el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión. Atenció, tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratori Osmaen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Temps de tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel amb la Jessica Mouzo, amb el Sergi de Maia i amb el Jordi Barbeta. Estàvem ara els últims minuts de la tertúlia parlant de si tenim o no tenim apartheid aquí a Catalunya, de per què Feijóo s'abona a fer aquestes declaracions. Feijóo, el moderat, aixeca el to... Va una mica més
enllà. La gent que ha parlat de la moderació de Núñez Feijóo i jo tinc la font del meu company i amic Ángel Ujilde, sí. Corresponsal de La Vanguardia a Galícia i Portugal, que sempre em deia: ¿cómo podéis decir que Núñez Feijóo es moderado? Venir unos días a Galicia y veréis.
Sí, això va passar amb Gallardón, no us en recordeu? Amb Gallardón va passar una mica el mateix, no? Que pensaven que...
Fins que va agafar aquell taüt a l'espatlla, no? I llavors va canviar una mica la concepció.
Home, escolta'm, l'Àngel Ujilde, com si recordareu, em sembla que va estar aquest programa, ha escrit un llibre sobre la depressió.
Maravilloso, el libro.
Un llibre sobre la depressió.
I explica...
Nunca lo han entrevistado en la TVG, és veritat?
Exacto. És a dir, l'ha entrevistat tothom, el van convocar a la Moncloa amb un debat. Aquí a Catalunya ha anat a totes les emissores de ràdio i de televisió. Televisió espanyola també. El País li va fer un article. Un o diversos articles. A la TVG, no el van citar mai. I llavors ell es va queixar el síndic de Greuges gallec.
Sí.
I el síndic de Greuges gallec li va donar la raó a la TVG.
A veure, va, Sergi.
Si arriba en aquest extrem d'un article sobre la depressió, que no parli ni del PP ni del... Ni... No, era silenciar aquell periodista que no és dels nostres.
Jo ho comentava abans en la pausa de publicitat aquí a l'estudi, que en realitat a mi el que em preocupa molt més, el que seria més similar, diguem-ne, a aquest apartheid del que ens parla Feijóo, és el model que jo crec que ells o... fins i tot també una part, jo crec, del nacionalisme català estaria interessat en aplicar, que és l'estratègia aquesta de la doble línia, no? De que hi hagin escoles en català i escoles en castellà, seguint el model basc. Jo crec que en el seu moment Catalunya va fer aquesta aposta per la immersió, precisament per no segregar, perquè tinguéssim només un sistema educatiu en la que la llengua fos element de consens a tot arreu, que jo crec que va ser profundament encertada. I crec que el País Basc, ho crec sincerament, es va equivocar amb aquest model de fer escoles de llengua basca i escoles en castellà. Jo crec que amb la nostra aposta hem aconseguit doncs una extensió de la llengua i sobretot hem aconseguit que l'escola, o havíem aconseguit fins ara, i és una cosa que hem de cuidar al màxim, no es convertís en un element d'identificació política. És a dir, que el fet de l'escola amb la que vas ja pressuposi els teus posicionaments, la teva ideologia, les teves relacions socials i, per tant, comunitats més segregades. Que jo crec que és, en el fons, també el que intenten alimentar alguns. Ja dic, ja no només des del PP, també des del nacionalisme català, des de ser independentisme, es comença un altre cop a parlar d'aquesta doble línia, que en el seu moment es va descartar, tot i que en realitat, la dreta nacionalista, Convergència, hi era partidària, i va ser precisament l'esquerra, el PSC i PSUC, en el seu moment, els principals valedors d'aquest model d'integració, de consens, de transversalitat i de no segregació. I compte, perquè el que no podem permetre és que això serveixi com a estratègia, ja no només per discutir sobre el percentatge de la llengua, sinó per posar en qüestió aquest model lingüístic de compartit.
Claro, es que además hay un perdona, Jordi, es que además sí, hay un riesgo al dividir, ¿no? Por la lengua, y es que se produzca también una segregación socioeconómica. Correcto. Que al final yo creo, claro, que esto es lo que se ha intentado evitar. Otra cosa es si discutir sobre si la inmersión que empezó, o la idea de con la que se puso en marcha el proyecto, empezó de una manera y los movimientos migratorios, sí, la nueva situación, ¿no?, sociodemográfica en Cataluña, ha hecho que quizás la inmersión no haya funcionado todo lo que debería, porque es verdad que se siguen perdiendo hablantes en catalán. Entonces, también quizás hubiese sido necesario un análisis real de cómo estaba la situación y si la inmersión lingüística estaba funcionando. También a lo mejor no le interesaba a nadie hacer esto porque era abrir un melón que en su momento contaban con el apoyo mayoritario del Parlamento y de los grupos políticos, pero a medida que iban pasando los años se perdía, ¿no?, ese, uh-huh, ese consenso mayoritario. De todas formas, sigo diciendo lo mismo. Puedes debatir y discutir muchos elementos diferentes de la política lingüística en Cataluña, en las escuelas o fuera de las escuelas, o lo que te dé la gana. La cuestión es si quieres hacerlo. Uh-huh. Es que es más agotador. Es que es lo que os decía antes. Cansa más entrar en el debate profundo de la situación. Yeah. Honestamente, tampoco sé si tenemos a los políticos preparados para hacer esto. Porque
acaba, que no te quería interrumpir.
No, que digo, que tenemos profesionales del ámbito educativo, lingüístico, excepcionales para evaluar esto, pero digo que no sé si los políticos que tenemos ahora mismo están preparados para abordar esta cuestión, porque tampoco les interesa conocer la realidad de lo que sucede en las escuelas, porque es lo que le decía, creo que era Colau a Feijóo, vamos a una escuela y vemos qué sucede.
Pruébalo tú mismo, sí.
Igual si vas a una escuela te das cuenta. Creo que el último informe, no sé de quién era, no sé si era del Departamento de Educación, no sé, que hablaba de que la mayoría de los niños en el recreo hablaban castellano.
La Plataforma per la Llengua, crec que era.
La Plataforma per la Llengua. Entonces, es decir, es que te desmonta absolutamente cualquier teoría.
Yo he saltado, digamos, porque estoy completamente de acuerdo amb el que deies, pero también per posar alguna nota positiva. És a dir, venim de un acord a l'àmbit català bastant ampli per elaborar una llei sobre la llengua que recupera un consens considerable, que va des de Junts, el PSC, Esquerra i els Comuns, que representen una àmplia majoria del Parlament. Per tant, jo crec que en realitat, quan ens deixen...
Sí, però els jutges són de l'altra banda.
Bé, però el que vull dir és que precisament quan aquí els partits polítics catalans podem tenir un debat amb una mica de tranquil·litat i mira que el context és tens, aconseguim un cert acord com el vam aconseguir als 80. No? I jo crec que el que és important és que precisament aquesta contaminació exterior, que com deia en Barbeta, i estic molt d'acord, el que busca precisament és sobretot tensionar el PSC i els socialistes, precisament el que busca és dinamitar aquests acords que es produeixen a Catalunya, és posar-los en crisi. Jo crec que és la clau és preservar-los d'aquells que els qüestionen i valorar com un fet positiu, precisament com un guany, el que siguin capaços de renovar un acord que es va fer als 80 i que avui la societat és diferent. També,
però lo renovaron con el tiempo muy justo.
Sí,
pudieron hacerlo antes. Sí, digamos que les corría un poco de prisa. Sí. ¿No?
A veure, Jordi.
Als anys 90, l'estratègia del Partit Popular, en l'època de Felipe González, l'estratègia del Partit Popular, després del pacte de Felipe González amb Jordi Pujol el 93, va ser unes eleccions en què el PSOE ja estava carregat de casos de corrupció i tot això, però encara va aconseguir guanyar les eleccions per minoria, i el PP no se'n sortia i va perdre per 300.000 vots. Va guanyar per 300.000 vots el 96, però només per 300.000 vots. I en aquell moment l'estratègia del PP estava basada en dos missatges principals. Un era el cumplimiento íntegro de las penas de los terroristas, uh-huh. I el segon, persecución del castellano en Catalunya. Recordareu aquella portada a l'ABC, como Franco, pero al revés, persecución del castellano en Catalunya. I jo recordo en aquell ABC un article de Federico Jiménez Los Santos en el que deia: hemos de saber quiénes son los nuestros y quiénes son y quiénes no lo son, porque si viene un vendaval como los Balcanes, hemos de saber quiénes son los nuestros. Això és el que vol la divisió, la segregació de la societat. Aquest és l'objectiu. I, evidentment, això és tot el que no es va voler evitar amb la transició, quan es va fer les lleis de política lingüística, les lleis d'ensenyament, que era evitar els apartheids, que tothom, que hi hagués una cohesió social. Aquest era l'objectiu principal en el plantejament que es va fer i que va ser el que, amb aquest consens, va arribar a participar fins i tot el PP. Després, amb el temps, va arribar Ciutadans a rebentar-ho. Ciutadans és una cosa que sorgeix pràcticament del PSC quan veuen que el Maragall, que el que esperaven en Candeleta, resulta que fa una política del seu govern tripartit que mantenia les qüestions bàsiques.
Però jo crec que el problema...
Una altra cosa és que és veritat que des de Catalunya sempre s'ha practicat un cert cofoisme sobre la immersió, quan la immersió no s'ha aplicat com es deia. Xifres molt simpàtiques i molt d'allò, però a la vora de la veritat jo ho veig amb gent que escolta, què feu en català? No fan res en català. Pràcticament, en segons quins barris de Barcelona o de Catalunya, la llengua catalana està absolutament...
Bueno, perquè la realitat s'ha menjat l'escola, Jordi, la realitat s'ha menjat l'escola.
Això ve de que
el dia que els polítics aquí a Catalunya van decidir acceptar la realitat que hi havia, malauradament al Parlament, diguem-ne, ja hi havia una situació que feia que ens passés una mica amb la immersió el mateix que critiquem amb la Constitució. És allò que diu, cada cop que algú diu que s'ha de tocar la Constitució, hi ha pànic a Madrid perquè obrir el meló de la Constitució és obrir la caixa dels trons perquè el Parlament ara mateix aconseguir un acord seria impossible. Doncs el mateix que va passar aquí al Parlament de Catalunya, quan finalment els polítics d'aquí van decidir acceptar que hi havia el que hi havia i van dir, ara això, obrir-ho al Parlament... És un pollastre.
Mm. Bueno. Jo també crec per això que
quan agafes les coses tard i malament, tot va difícil.
Sí, però, Pol, no hi ha hagut mai una pressió social per canviar la llei de política lingüística. L'únic que hi ha hagut ha estat un grupúscul que va començar...
Però jo no parlava d'això, Jordi. Jo parlava de reconèixer i abordar políticament la realitat de l'escola en relació al català i al castellà, senzillament per les realitats socials. I no parlava, diguem-ne, d'entrar en el debat de si era un problema, sinó d'adaptar la política lingüística a la realitat.
Jo sobre això també...
És pitjor que això, Jordi. Jo crec que fins i tot quan s'ha provocat a l'escola no hi ha sigut. Hi ha hagut en determinades escoles que han passat, però l'escola a Catalunya... ni hi havia ni hi ha un problema avui.
Sí que hi ha problemes a l'escola
catalana. Sí, home, sí, però no per això.
El problema quan diuen, no, és que els nens surten sabent català i castellà, i ara canvio una mica el tema. Dic, no, els nois, no, el nivell, no és, i això no és un problema català ni espanyol, cada vegada els nois, quan acaben el batxillerat, El nivell de comprensió lector és molt baix.
Va, Sergi, que anirem a acabar la tertúlia.
No, a veure, és evident que la geografia humana del país ha canviat i que, evidentment, no és el mateix una escola doncs en un barri amb molta nova immigració que una escola, diguem, de, jo què sé, de la Seu d'Urgell, on la majoria són catalanoparlants. I això fa que la política hagi de ser diferent. També us dic una anècdota recent. Navegant per internet, em trobo de sobte amb un anunci d'aquests que t'apareixen anunciant inscripcions a una escola concertada, privada concertada, per tant pagada amb diners públics de Barcelona, a on el seu principal ganxo per aconseguir que t'apuntessis a aquella escola era que el 80% de les classes eren en anglès. El 80%. Per tant, diguem, el català i castellà se suposa que s'haurien de barallar per el 20% restant, i això està pagat amb diners públics. I això no genera masses debats. Aquí també hi ha una segregació per dalt d'una elit que pot estar... Diguem, aparentment molt preocupada pel castellà o pel català, però que al final porta els seus fills a escoles on bàsicament es parla en anglès.
L'última vegada que havíem tingut, jo crec, un episodi del nivell, diguem,
i això pagat amb diners públics i legitimitat, diguem.
De plantejar que hi havia apartheid a Catalunya, segurament l'últim episodi greu d'això que hi havia hagut, ara que has dit la Seu d'Urgell, era a partir de l'1 d'octubre quan havien sortit els casos de les escoles de la Seu d'Urgell, de Sant Andreu de la Barca, etc, amb les mentides que es van dir dels professors que feien, van acabar davant de la justícia i totes van acabar arxivades. Doncs ja està, no? Vull dir, al final... Si la solució final són els jutges,
que,
ja van arribar alguns casos
que
de denúncia.
Que puedes tener un profesor, un caso particular que sea.
I qui atiava el conflicte? Els pares guàrdies civils.
Sí. 10:17 minuts del matí. Jessica, Jordi, Sergi, bon cap de setmana. Si el teniu llarg, encara millor.
Igualment.
Que vagi molt bé, publicitat. I Rafa Sanabuja al matí, Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 13:45 i a 16:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Ja és aquí, i ho volem celebrar amb un concert refrescant i solidari. El 29 de juny a les 10 de la nit t'esperem al Festival Jardins de Pedralbes per escoltar els mítics Beach Boys. Els beneficis de l'entrada aniran destinats al programa de Sense Llar i Habitatge de Càritas Barcelona. Més informació a caritas.barcelona. Vine i puja la onada de la solidaritat. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Aquest és en Guillermo. Grillex per als amants del rap. Era mort per dins i buscava aliciens per sentir-se viu, però res no l'omplia. Un dia el van convidar a unes convivències de l'església i allà es va omplir d'esperança.
El Guillermo, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
Atenció, tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació biquini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratori Osmaen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Bon dia.
Bona vesprada.
Tot bé?
Sí, el que passa, Pol, que... Clar, fa uns dies et deia que t'estaves queixant dels que donen la tabarra amb Bruce Springsteen.
Sí, eh?
I avui vens amb una samarreta de Bruce Springsteen.
Ja, però si tu no ho haguessis dit, Tour. No ho sabia ningú.
I clar, és una contradicció. Jo li deia al Ferran que és una provocació, Ferran Caldevila, que el diria... Per cert, camins fagocitaré una mica al matí. Eh? Rafa Sanahuja i Ferran Caldevila a la producció.
Avui ja és com si estiguéssim fent camins, avui.
Sí, és... Ui, t'has de venir un dia, abans que acabi la temporada, t'he de convidar al camins i, vale. I t'entrevisto.
Vinga. Ah, també... que m'entrevistes? No, per entrevistar-me. No, per què? Què vols que t'expliqui?
No, jo què sé, ja ens inventarem alguna cosa.
Diferent.
Nosaltres també vam tenir l'Anxo Lujilde, no et pensis que només tens tu els tòtems. No som com la televisió.
És més, el vas tenir abans.
El vas tenir abans, exactament. Per cert, molt fan del veí de la Ràpita que s'ha entregat a la policia...
Per què no vols posar-te la sintonia?
Deixa'm que, dice, que et digui coses. Lléveme a gente que he envenenado una morera. Soy culpable, senyorita.
M'ha semblat meravellós.
Quin castig li imposaries tu a una persona que enverina moreres, Pol? 12 latigazos en la plaça del poble i cap a casa.
És que jo crec que l'enviaria de cara a la paret i ja està.
I ja està, reflexiona sí, unos días.
Sí.
Vinga, va Jordi, tira'm la sintonia, que soni.
Ara i aquí comença El Despropòsit, amb Rafa Sanahuja.
Una cosa. Abans d'anar amb les coses del programa, vull, com és habitual en mi, esbudellar una interioritat de la redacció.
A veure.
Us explico. En aquesta casa hi ha dos torns, el matí frenètic i la tarda més frenètica encara. Doncs bé, m'erigeixo una mica en portaveu dels companys de la tarda, que és un altre món, també t'ho dic. I és que ahir vam descobrir un cartell gran enganxat a la paret al costat del lloc.
Ha causat furor, no?
Ha causat furor. És un lloc que compartim a la redacció, Pol i jo, ens seiem al mateix lloc, quan ell marxa arribo jo, l'alfa i l'omega de Ràdio Estel, i és un compte enrere fins al final de temporada, com si fos allò els presidiaris de les pel·lícules que van tatxant i descomptant els
volia fer, volia poder arrencar fulls, però no, era malgastar paper.
Li havies de dedicar massa temps a aquest disseny, ja digues la veritat. I és un compte enrere, no va per dies, és més conceptual, i és tal, quan arribem els de la tarda...
Què vols dir que no va per dies?
No,
oita.
Són conceptes, però no és el dia tal que el treus. És un compte enrere.
És un compte en dia, és un compte enrere no de dies ben, laborables.
No està ben definit. El teu cervell sí, però la resta...
Quan avui s'acabi el matí, al migdia...
Quedaran 34.
33. No, el 34 és avui. Vale. En quedaran 33.
El tema és que quan arribem els de la tarda ja està tatxat el dia.
Home.
I a nosaltres ens queda encara la jornada.
Ja, però que aquest cartell està fet per gaudir del matí. Vosaltres us heu de fer el cartell de la tarda.
Em sembla una falta de consideració, Pol, que no se'ns tingui en compte els de la tarda. Molta il·luminació era la tarda.
Bueno, podem pactar...
A la redacció, al punt i seguit,
podem arribar a pactar que la creu sigui posada a la tarda Però...
Sí.
Terminantment prohibit que quan jo arribi l'endemà al matí no estigui posada la creu perquè ai, ens hem oblidat.
Vale.
Doncs, l'única il·lusió que tens quan arribes aquí a 6 del matí és veure una creu més posada.
Li encarregaré a la Maria José, que és molt de fiar, és molt de fiar. Escolta, és clar, avui tenim nou capítol de la vida segons Pol Marçà, perquè el teu imaginari interior, sí, el que ve ara és, no sé com ho definiràs, si un cap de setmana normal ja ho afrontes com un paradís personal, a veure, ara ve un pont. Debajo del puente en el río. No sé si Pedro Guerra és el més apropiat per posar banda sonora a l'alegria. Què significa per a tu allò que ve a partir d'ara, però és que no he trobat cap altra cançó que parli de pols.
Alegria.
Aleshores, senyores i senyors, en directe, Ràdio Estel, un home feliç, Pol Marçà.
Sí, sí, sí.
Què
sí,
significa
sí.
per tu la perspectiva d'un cap de setmana de 3 dies? I, perdona, el que és millor, una setmana laboral de només 4, que és el que ve. Adelante.
És només superable pel que passarà d'aquí 15 dies, que és que es tornarà a repetir, però per Sant Joan.
Jo pensava que anaves a dir com Piqué que és millor que el sexe, però bueno, t'has quedat ahí en què serà millor. Bueno, bueno, escolta, cadascú, escolta. Aquesta setmana has deixat constància, Pol, d'un dels teus pitjors malsons, un nou capítol de la vida segons Pol Marçà. Hem descobert en conversa amb la Raga una cosa que per a tu és dramàtica.
Vinga, avui m'he aixecat, però saps què m'ha passat?
Què?
Que pensava que, estàvem a dijous. Saps
ostres,
això, que...
això és un problema molt greu ara, eh? Terrible.
Saps, conscient? Ja això... gairebé dijous. No?
Això és dramàtic.
Dramàtic. Dramàtic. Dramàtic. No, no, no. Terribles de cara a les declaracions.
Sí, no hi ha pitjor setmana, no hi ha pitjor setmana que aquella en la qual vius en un dia que no toca.
Aquest també sí, està
obsessionat. No hi ha pitjor setmana.
Però a mi m'estanya por que això et passi. Un paio que dissenya un compte enrere fins al final de temporada no es pot despistar.
Oh, per això l'he fet, perquè ja vas tan apurat que te l'has de fer el cartellet per no passar un dia de més.
Bé, canviem de tema. La
mira si el vaig fer malament, que em vaig posar 3 dies de més. Veus que posa 37? Sí. El primer dia vam posar 3 creus, perquè després ho vaig comptar bé i era 34.
Bueno, canviem de tema, sí ja ens expliques moltes d'elles teves. Mirem cap al programa, encara que sigui un segon, perquè de seguida arribaran la Raga i la Olga. Setmana on, com et diria, Pol, anàlisi molt bé, els temes de gom a gom, l'actualitat pentinadíssima, però Alegria de la Huerta no ho heu estat. Barbeta ha estat
avui. Sí, t'has avorrit. Estàs dient que aquesta setmana t'has avorrit.
Bé, això ho diu vostè, no jo. Tot i així, vull destacar unes declaracions del gran Lluís Foix, un pensador que ens ha regalat un moment bonic, perquè un dels temes àmpliament mastegats en aquesta tertúlia ha estat el concepte del repartiment de fons i les desigualtats entre Madrid i Barcelona, el que darrerament s'ha conegut com Madrid nos roba. Una frase molt manida, però el Foix ens va regalar una altra manera de sentir.
Crec que a l'hora de dir, escolti, tant de dia com de nit la culpa és de Madrid, d'acord, molt bé, i això ja ho deia el meu avi, eh? O sigui, ja fa dura des de fa molts anys, no? Tant de dia com de nit la culpa és de Madrid, tant de dia com de nit la culpa és de Madrid. Pongamos que
hablo. Tant de dia com de nit, la culpa és de Madrid. És molt maco, eh? Molt elegant, jo veig genial. I ens quedem a Madrid perquè, escolta, vau parlar de futbol dilluns, concretament de que diuen la 14 a Madrid. Jo esperava un programa especial,
la
sincerament.
La 14, la 14, la 14ava, no sé, ja...
Escolta una cosa, ja tenim aquí a la Raga i companyia, em salto mig guió sencer i no passa res. Què farem aquesta vesprada, Jordi? Què farem?
Hem de buscar camins...
El farem aquesta vesprada.
No, el març del 23 estaràs fent camins?
El març del 23? Jo espero que no. Per què?
Perquè Barcelona acollirà per primera vegada el Congrés d'Economia Feminista al març del 23. Com
I
que
fas
economia amb valors, doncs pots portar-los i que parlin.
Sí, Salvador Aragonès...
Ja és... pots tancar l'entrevista.
Salvador Aragonès
març,
és el ponent ideal per aquest
congrés. Març del 2023.
Escolta, puc saludar?
Saludo.
Saludo en castellano a Alberto Núñez Feijóo. Le puedo saludar en castellano porque, por suerte, no he sufrido ese infierno catalanista. Soy de Castellón. Allí he sufrido un infierno con las rotondas. Ya te contaré un día, Pol. I fins aquí.
I fins aquí. Seu.
Mira,
tenies por de passar set? Tenies por de passar set avui?
Però quan s'ha d'ampolla es por.
Una, dues, tres ampolles, de les quals una de tres quarts de litre.
Pues no, aquestes guarinades.
Sembles un futbolista a punt de fer una roda de premsa.
És que normalment porta una de litre i mig.
Com t'hi fixes, eh?
Home, i avui no té, mira, no sé per
no
què.
No s'ha tenit la motxilla per seure, com a col·le, com els nens arriben tard a classe.
Li ha costat molt seure.
És que arriba tard.
Que seuen en tot. Bon dia, eh?
Bon dia.
Olga Vallejo, bon dia. I bona setmana.
Quina samarreta més xula.
És un passat de Bruce Springsteen.
No? És un passat de Bruce Springsteen.
Ahir ja feia... No el vas veure ahir, el Pol?
Fa més divendres.
Portava, era més, la que portava ahir era més Bruce, per això.
Sí? Com era?
Blanca.
No tenia res.
Portaves un paquet de tabac aquí incrustat en la mànega?
No, però podria haver-ho portat. Bueno, va.
Va, és divendres, 11:15, amb un cap de setmana i un dilluns festiu per endavant, Pol.
Mira, d'aquí a 4, 3, 2, 1... Tot aquí, ara ja tot això que fem ja és extra per mi. Va.
I on tens el cap?
Cap al nord.
Ja ho diuen, Where is my mind, els Pixies. Bé, recordo que anem 2-2. Avui ens juguem la setmana de veritat, no com aquelles setmanes que la Mercè va perdent i pam, de cop 80 punts. La meva aposta crec que és la guanyadora, eh? Banda britànica, Placebo.
Bueno, bueno, anem bé, eh?
Mira, encara que no em donis el punt,
ja
estic tan contenta de portar Placebo. Que
sí?
Ja
t'agrada Placebo?
Sí, sí, m'agraden.
A favor de Placebo.
Jo tinc una pregunta. Tots aquests grups estranyíssims que dieu sempre els, els coneixeu de veritat o està al guió?
No, jo el Placebo sí.
Home,
sí.
Placebo...
Placebo. I els Pixies també.
Pixies. Jo només conec Raimon.
Pixies, Placebo...
Et dic una cosa, el de la
Mercè i poco
no, jo el de la Mercè també, però és una mica avorrit.
Sí. Aquest el coneixes, Rafa, segur, aquí. El que porto jo.
Qui és?
És, jo porto una versió més melòdica.
El tristona.
Pol, com tens el dia?
Com? Tristona? En divendres, de prepon, em portes una cançó tristona per guanyar?
És que m'ho fan dir, sí. Si em posen, doncs...
Aquí el passarà de Ferran.
Escolta, no, mai. M'ajudes a mi avui o no?
Què vols que faci?
Sisplau.
Bueno, aquesta és una versió més melòdica, Paul. James Blunt. James, saps allò de... It's me, tia, fa...
Ah, sí.
Tristón, Tristón. Es va... Avui va de pesat la cosa. Es va fer famós, sobretot, gràcies a You're Beautiful, ja ho hem dit, i una altra vegada, Viu a les Balears.
Viu a les Balears.
Alegria pel cuerpo.
Crec que anava a dir You're Beautiful ara també.
No hi ha una versió rompera?
Sí, you're Collapsed. No?
Però un moment, se'ns ha passat això. Viu a les Balears, el James Blunt?
Bueno, això diu aquí el guió, jo què sé.
Oh, doncs pues, deu ser veritat, molt bé.
Les, els guions no menteixen.
Això, sí, això està molt bé, Pol, no?, de viure a les Balears.
Però bueno, no ho sé.
Què?
Sí. Però...
Quin entusiasme.
Però no, això no, no dona punts. No dona punts, Mercè, que t'hem llegit el pensament.
Anava a dir, estarà, pot estar molt bé o no... Però no,
escolta, hi ha
no
un ferri...
No,
hi ha un ferri ara que ha sortit,
ara,
que va
sí,
a Menorca.
Ara sí, ja fa uns anys que hi ha un ferri.
Tu saps? Ets conscient o no? 3 hores i mitja.
Sí, sí,
et situes
sí.
A les Balears.
Perfecte.
Amb el James Blunt.
El James Blunt. No,
què? Què et sembla?
Li dic que em canti You're Beautiful, que acabes de perdre la setmana.
Ai,
mira que anaves bé. Però no pot ser. Que ens sap greu.
Rafa, tio.
A mi no em sap greu.
Placebo.
És que un dia que...
Ni la grossa Lourdes.
Oh!
En James Blunt no es pot anar per la vida.
No.
Pol. Que vagi molt bé el programa.
Moltes gràcies. Gràcies.
Que vagi millor el cap de setmana.
Com li brillen els ulls. Li brillen els ulls.
Fins dimarts.
Ui.
A les 8 del matí. Que vagi.
Ho ha paladejat, això.
Matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Quatre minuts ara mateix que passen de 11:15. Què tal? Salutacions de nou. Bon dia, bon giorno a tothom. Avui és divendres 3 de juny d'aquest 2022. Per cert, és el dia de córrer. Esteu preparats? Preparades?
Llestes? Caminant, ja anem bé.
Va, salutació especial a aquella persona que el Primavera Sound ni li va ni li ve. Programa 177 del matí a Ràdio Estel. Iniciem la seva part magazín. La producció en Ferran Capdevila, el nostre conillet de la sort. Al món virtual, a les xarxes socials, hi tenim l'Eva Cervera i la Mercè Mondelo. I a les vies de so, Jordi Carretero, David Morral i José Matosas.
Al matí, a Ràdio Estel.
Estamos todos locos.
Ja se li ha contagiat, eh?
Com estàs? Ja tocava, no? Ja tocava.
Ja tocava, és veritat. Sí, sí. Com va anar la primera setmana?
Bé, bé, bé. Sí? Bueno, jo diria que bé.
Sí, no? Diria tu t'has sentit bé?
Jo m'he sentit bé, però clar, aquestes coses sempre quan t'ho pregunten, al final l'altra gent, no?, ha de dir...
La Mercè no t'ha dit que és la primera i l'última?
A veure...
Gràcies, Olga, gràcies.
No, a veure, comencem pel final, si us sembla, amb el sumari, perquè avui el... No començarem pel final, perquè si no serà un embolic. Però és que avui t'estrenes amb la lupa de cinema.
Sí, amb lupa de cinema.
Ara revelarem de què va aquesta lupa de cinema d'en Xavi González. Però abans, avui hi ha un altre punt de vista, tindrem la mirada del cuiner Marc Ribas. I és que fa uns dies el cuiner i presentador Marc Ribas anunciava un nou projecte que, la veritat, té molt bona pinta. Em sembla brutal. És un campus de cuina, com diu ell, brutal. Serà a l'estiu, adreçat a infants de 8 a 16 anys. Què et passa, Jarki? Estàs molt calladeta?
No, estic escoltant. M'ha fet gràcia com has dit brutal.
Ho no sé així, si ho diu ell no? Així.
Després l'escolta, que una estoneta l'escoltem.
Oh, i tant. Doncs mira, d'aquí res. Serà d'aquí mitja hora. Clar, aquesta cançó suposo que és pel fet de córrer, no? Que és el Dia Mundial de Córrer, no? Que és Flashdance, és fama, jo ja tinc un embolic,
no
José.
És una d'aquestes.
Maniac.
No? Maniac, és, no? Home, sí, però és Flashdance, no?
Sí.
Va. I després la Pibernat, com sempre, demanada la paraula d'inís avui, després de saber que tota la inversió pressupostada pel 2021 a Catalunya, a casa nostra, l'estat espanyol només va executar-ne el 36%. Tot això també el dia que tindrem la matrícula oberta serà 11:45. L'Olga Vallejo, acompanyada de l'expert en educació i tecnologia, Miquel Àngel Prats, ens parlaran avui de jugar, imaginar i divertir-nos tot dia digitalment. I la nostra culturetes, l'Eugènia Güell, avui ens portarà un projecte que vol apropar la clàssica, la música clàssica, a la gent jove. Es diu Joventut Clàssica Orfeus, que, com dèiem, vol ajudar als joves que volen dedicar-se al món de la música clàssica. Això serà a les 12, però és que avui també estarà amb nosaltres la periodista i escriptora Ana Priscila Magrinyal. Tot està connectat. També, com dèiem, l'escena del Xavi a la lupa de cinema. Ara sí, ho podem explicar, eh? Xavi, dedicada a esportistes que han passat a fer cinema. Que s'han passat a fer cinema. Tipo,
podríem parlar... És que no vull fer un spoiler de la meva primera secció.
No se sap, no?
Home, tipo, podríem parlar del Dwayne, la Roca, el Dwayne Johnson.
Ah, mm.
Era esportista?
Va jugar un any de futbol americà a la universitat i, home, el pressing catch pot ser una mica teatrillo, però tots els quins se'ls fan. Mm-hmm. Esport n'hi ha.
Sí, sí, sí.
Doncs ens en donarà tots els detalls. Aquests esportistes que s'han passat a fer cinema serà la lupa final, però també avui el Xavi ens parlarà d'un aniversari. Avui fa 34 anys aquesta pel·lícula. L'heu conegut segurament a l'instant, la pel·lícula Vic, el film dels 80 que va marcar tota una generació protagonitzada per Tom Hanks. Avui ens faràs... No va dir un spoiler.
Avui
no,
vaig a fer mal. Avui vaig a fer mal.
Vas a fer mal avui a tota una generació.
A la generació dels 80 avui vaig a fer mal.
És una de les meves pel·lícules preferides i diria que la de la Vallejo també.
També,
eh? No?
Està a la llista.
No, Jarki, tu no t'ho fa gràcia. No has vist Vic?
No,
silenci a la sala.
Per favor, sí, que s'ha fet un silenci natural.
A partir d'ara la teva vida pot millorar, perquè encara la pots veure.
O no.
T'agradarà, ja veuràs.
Va, escoltaré el Xavi, a veure què diu.
Va, i per acabar avui arribarem al final del programa amb la Maria José Mendoza, i que per ser avui ens parlarà de la generació millennial. Mira, molt connectat, el tema de Vic, i el guanyador i guanyadora de la cistella que preu, que ens el donarà, com sempre, la Marta Jarque. Dit això, va, arrenquem el programa. Et convidem a passar el matí de divendres amb nosaltres, si tu vols, al matí a Ràdio Estel. Ai, que són... que passen 9 minuts ja de 2:15. Com estàs tu avui, Olga? Què tal?
Molt bé.
Sí?
Jo també, amb ganes de cap de setmana.
És bona cara, eh? Olga Vallejo té una sort, sempre fa bona cara.
Sí, és
veritat. Com, no? Dormi o no dormi...
Tu també, Mercè, i el Xavi també.
Ui, tu no, també, Marta. No.
Aquesta setmana, com a mínim, aquesta setmana s'ha estat amb nosaltres.
Saps qui fa sempre molt bona cara?
Qui?
El José.
També.
José sempre fa la mateixa cara. Notícia que t'agites la son o no? La tens o no?
N'hi ha moltes. Jo no els he fet gaire cas, t'haig de dir.
Però positives o negatives?
Avui potser n'hi ha més de negatives.
Ai.
I això que és divendres, ja ho compensarem dilluns.
Va, anem-hi. Tu estàs bé, però?
Sí, jo estic bé. Qui potser no ha descansat tant són els que no fa pas tant que han arribat a casa després del Primavera Sound. Ja sabem que no es pot tenir tot, no pots estar un dijous al Primavera escoltant els Tame Impala i una quarantena més de grups en directe, pagar 4,50 € per una cervesa, els que l'aconseguien. Espero que aquests que després han tornat a casa no siguin els mateixos que han fet cues quilomètriques a la Ronda de Dalt. En qualsevol cas, molta música, l'arrencada dels festivals d'estiu, un mural gegant amb Isabel Díaz Ayuso i Ada Colau fent-se un petó, que fa pinta que és un petó una mica enverinat de la presidenta de la Comunitat
està
de Madrid.
Està com més entregada, a la Ayuso, en aquest mural.
Que li està dient, m'enduc el festival cap a Madrid. Tot i que l'alcaldessa de Barcelona ha assegurat que s'està negociant per mantenir el festival a Barcelona.
Per cert, que ens han dit d'informatius que estava l'alcaldessa, no? I
al
Primavera Sound.
Primavera.
Dius que avui hi ha un polític que també deu estar intranquil.
Clar, es tracta d'Alberto Núñez Feijóo, que no sé si ha anat al Primavera, perquè ahir està a Barcelona, i també ahir va dir que a Catalunya hi ha un apartheid lingüístic. El líder del PP exigeix al govern espanyol que porti al Tribunal Constitucional el decret del govern de la Generalitat sobre el català. Jo haig de dir que estic convençuda que ara, que deu haver paït les seves paraules... Doncs li saben greu,
segur.
Perquè potser es va despistar quan va dir apartheid. No recordava que eren les lleis que no deixaven votar els negres, els mateixos que cobraven menys per la mateixa feina que feien els blancs, que els obligaven a viure lluny dels blancs. No segueixo, que si Núñez Feijóo ens està escoltant, es deu estar posant nerviós, segur, i bé, li deixarem temps
perquè
rectifiqui,
sí,
no? Que segur ho dirà. Avui, aquest matí, estigueu atents.
Recordo pensar. Canviem radicalment de tema, perquè avui fa 100 dies ja de la guerra a Ucraïna.
Els combats se centren a la zona del Donbass. Vladimir Zelensky, president d'Ucraïna, diu que l'exèrcit rus controla un 20% d'Ucraïna, i a Rússia cada vegada hi ha més por de criticar el Kremlin, tot i que els russos no deuen estar gaire contents. Ha marxat del país grans empreses i la falta d'importacions han fet que, per exemple, el preu de les verdures i hortalisses hagi pujat un 70% des del mes de gener.
I quina notícia t'ha sorprès avui, Olga?
Mira, m'ha sorprès i no m'ha agradat gens saber que la xifra d'adolescents amb idees suïcides es duplica, segons el darrer baròmetre juvenil Salut i Benestar de la Fundació d'Ajuda a la Drogadicció. La Covid, això ja ho sabem, ha empitjorat la salut física i mental a tothom, però els joves espanyols també. Han encastat en aquest cas a 1.500 joves, una mostra que està prou bé, no, Marta?
Correcte.
Entre 15 i 29 anys. De la mateixa enquesta es desprèn que el 25% dels joves pren psicofàrmacs i que més de la meitat, el 56,4%...
Molts.
Asseguren haver patit problemes psicològics, psiquiàtrics o de salut mental en els darrers 12 mesos.
Déu-n'hi-do. Escolta, un altre estudi sobre les conseqüències, vols compartir, negatives, en aquest cas, del soroll.
Sí, la contaminació acústica provocada pel trànsit perjudica els escolars, entorpeix el desenvolupament cognitiu dels menors, segons un estudi publicat per l'IS Global. Fa més d'una dècada que estan estudiant els efectes del trànsit en nens i nenes i han conclòs que quan quan tenen entre 7 i 10 anys i la seva escola està més exposada al soroll, tenen més problemes per concentrar-se, tenen pitjor memòria i un pitjor rendiment.
I seguim amb soroll, perquè la voluntat de l'Ajuntament de Barcelona és aquesta, de reduir-lo, no?
Sí, tranquil·la, Marta, en vàrem parlar fa unes setmanes, vas estar molt atenta, que l'Ajuntament es produïa canvis en aquelles zones conflictives de la ciutat.
Correcte.
En coneixes una d'elles.
Em toca de prop.
I el que volen és reduir, diu, l'horari de les terrasses als punts més sorollosos. Això sí, buscant la complicitat del sector. El sector, no sé si ho veu igual, per la seva banda, el gremi de restauradors, creu que els horaris a Barcelona ja són prou restrictius, per tant, que es podrien quedar com estan.
Quina hora és? Sabeu, aprox? Quina hora han de... A la una o...?
Crec que sí.
És la una, no? Aprox.
Terrasses, sí.
Entre una i tres.
Una i tres?
Algunes terrasses, sí.
Clar, t'ho imagina't. Els veïns.
Clar, en canvi, clar, la xarxa veïnal del Raval, un barri de Barcelona, on també és una zona amb bastant soroll, es queixen que no veuen accions concretes i que la situació és dramàtica.
Tu diràs, quina informació t'ha inquietat, però?
Mira, la que planteja l'escriptora Janet Winterson, el seu nou assaig, el llibre 12 bytes, Cómo vivir y amar en el futuro, publicat per Lumen. Després de Frankenstein, que jo me'l vaig llegir amb moltes ganes i em va deixar una mica... Bé, continua indagant aquesta relació entre ciència i tecnologia, però ara ho fa apropant-se a través de disciplines com la filosofia, la literatura, la història i la política. Són 12 assajos on els robots, els implants neuronals i la intel·ligència artificial estan molt presents. El destacat de l'entrevista que li han fet a l'Ara és quan els robots tinguin consciència, els humans deixarem de liderar el món.
Tant de bo.
Tenint en compte com el liderem ara.
Exacte. Li potser pregunta... són més competents els robots que nosaltres.
Sí, no? Millor que vagin passant. Mm.
Li pregunta si això serà l'apocalipsi i diu que l'autèntic apocalipsi que li ve al cap és la del canvi climàtic. Yeah. Aquesta sí que la que tenim a sobre. I una pregunta que es fa i ens fa. Què passarà el dia que un sistema operatiu tingui sentiments?
Ep.
Però esclar, és que això t'inquieta, perquè et fa pensar molt.
Sí. Què t'ha fet somriure?
Saber que per què les girafes tenen el coll tan llarg.
Ai, què?
Aquí he generat una decepció en la Marta.
Ja debat,
en Xavi,
ja.
Mira, perquè fins ara una de les hipòtesis més conegudes era que tenien el coll llarg perquè s'esforçaven per arribar a les fulles més altes dels arbres de la sabana africana i així aconseguien una font d'aliment intacta.
Lògica.
Són
lògica,
refinades. Facts. No els agrada allò que ja han passat altres per allà.
Vinga.
Però un nou estudi publicat a la revista Science, que té prou prestigi, suggereix que tenen el coll tan llarg pels combats sexuals.
Ep, com?
La competència entre mascles hauria promogut l'evolució d'aquesta part del cos. Els mascles necessitaven el coll i el cap per competir. Competir, que no compartir. Per la seva
parella. Seria diferent. Sí, parlem-ne, no?
Una lletra pot canviar molt les coses.
Moltíssim. Per competir per la seva parella mitjançant cops de cap.
Ep.
Carai.
Llavors, clar, que el tenia...
Un bon cop, Si estirava tot el coll enrere i el feia rebotar...
I tenies el coll més llarg i anaves des de més amunt a fer el cop, eres guanyador.
Però això és molt
dur. Veure un combat...
Veure, és el món animal.
El món de les girafes és molt dur.
I és molt ferotge. Què? Acabem amb un clàssic?
Pobre l'Àngels Bunyalons. Maricel, que torna. Amb motiu del 50è aniversari de Degoll de Gom, el 2024 tornarà Maricel, el musical basat en l'obra d'Àngel Guimarà i amb música d'Albert Guinovart, el nostre convidat d'ahir, a la Cheslong, que recomanem.
Home.
Qui no el sentís, que busqui l'entrevista.
Que vagi ràpidament al podcast. A mi em va impressionar un moment, em va impressionar molt durament el moment que va explicar l'Albert Guinovart, ja saps quin, no?
El del crit. El del crit.
Boníssim. Escolteu-lo.
La imatge del dia.
Avui la imatge del dia...
Més nervis.
Ai.
Ara.
Però és que aquesta versió m'agrada molt, no? La guitarra...
És Queen versionant God Save the Queen.
Em pensava que era la reina d'Anglaterra fent un solo de guitarra.
Mira, sisplau. Sí,
molt bé.
Sisplau,
ho desitgem, no?
Sí.
La reina d'Anglaterra, Xavi, que ocupa totes les portades.
Sí, Isabel II està celebrant el seu jubileu de platí, que és una manera més recarregada de dir que fa 70 anys que és la reina, no?
Estem d'acord.
I la imatge del dia la trobem concretament a la portada del País. En ella, fem la imatge al cap, es veu la família real britànica, la reina Isabel II, el seu fill Charles d'Anglaterra, el seu net William d'Anglaterra, Catherine de Cambridge, la dona anteriorment coneguda com a Kate Middleton, i els seus tres besnets, George, Charlotte i Louis.
Louis.
El Louis. La foto es va agafar en el moment en què la Força Aèria Britànica feia un vol d'honor sobre Buckingham i es veu a la reina mirant impertèrrita, però com si no hi hagués res més al món que el seu que Anglaterra.
És que és una professional, fa 70 anys que està fent això.
Que no fos la figura de cera.
Molt probable.
De la reina.
Mira, no ho nego, perquè al costat es veia el seu nen més petit, en Lluís, que es tapa les orelles i fa una cara de patiment enorme, suposo que pel soroll, no?
Anormal.
I per què he tirat aquesta? Doncs perquè em representa. Ahir vam començar les celebracions, però portem una setmana parlant del tema. Ja sabem que els britànics viuen molt la seva monarquia, però no cal que nosaltres també. O sigui, no vull saber que l'equip de Legoland Windsor li ha dedicat 282 hores a la construcció d'una reproducció del castell de Buckingham amb més de 18.000 peces individuals. Prou.
Prou, eh?
Prou, no vull ser.
Ja estaria bé.
Deixeu la reina celebrar el seu aniversari de regnat, que porta 2 anys molt complicats.
Ai, sí.
Com dirien els britànics, God save the Queen.
Doncs vinga, Marta, gràcies, Xavi. La nostra corresponsal ha viatjat avui fins a Pontevedra per explicar-nos un nou conflicte veïnal.
Un conflicte veïnal brutal, perquè la convivència fa que de vegades ens posem de mal humor davant d'accions que considerem injustes. Alguns ens controlem, d'altres perden els nervis. I això precisament és el que li va passar dimarts passat a aquest veí de Pontevedra, de 27 anys, que sospito que sortia de casa escalfadet. Perquè la reacció que va tenir no és de persona que estava molt serena. Potser els veïns van fer... Hi havia molt soroll a la plaça, també de nit.
Que t'altera.
I al veure que davant del seu pàrquing hi havia un cotxe mal aparcat, va decidir prendre mesures contundents ajudant-se d'una extremitat pròpia. Escolteu, sense dubtar-ho, es va treure la pròtesi que duia a la cama per utilitzar-la de bat de beisbol. Amb el bat a la mà, això sí, a peu coix, clar.
Ah,
perquè, clar, de tenir bon equilibri, recordeu que...
Potser no era la primera vegada que ho feia.
Aquí està. Va expulsar la seva ràbia a cops de cama o a cops de bat fins trencar completament un dels vidres del darrere del vehicle mal aparcat. Com si fos un mantra, i mentre batejava enèrgicament la finestra, anava cridant "Así aprenderá!", que seria una metodologia pedagògica una mica obsoleta, no? Aprendre cops de pal...
Però se sap de qui era el cotxe, mal aparcat?
Doncs d'una noia que anava a buscar les claus a casa d'uns amics. Al tornar al cotxe i veure la destrossa, va decidir trucar a la policia i, gràcies a la foto d'un testimoni, van poder identificar el presumpte autor dels fets, que, de fet, ja se l'ha relacionat amb 16 altercats a la ciutat gallega. Clar, no sabem si tots perpetrats amb la mateixa cama de Titani, que de tants cops, més que una cama, ja deu estar, no sé, deu estar força abunyegada i no sé si li serveix per caminar, però veurem, seguiré informant.
Molt bé, moltes gràcies. Per cert, avui a les xarxes, drama en majúscules.
Dels 5 dies que porto aquí, haig de reconèixer que la tendència d'avui és amb la que vaig més perdut. Però de lluny, eh?
No tens...
Per qui no ho sàpiga, a Twitter, quan una cosa és tendència, surt quin tema és, no? Doncs avui em trobo a Piqué, però com a tendència musical.
Ai.
He clicat i algú em pot explicar què ha passat amb Shakira i Piqué, si us plau? Perquè vaya drama, no?
Ahir t'explicava les àngels de les xarxes, que sembla que Shakira ha enganxat a Piqué amb una altra dona.
No, de separació, bé, segons Twitter, la mare d'un company.
Mira, no faig més spoilers, Les xarxes no deixen cap tema sense comentar i, òbviament, ja han sortit les primeres brometes, no?, d'aquestes banyes d'estat. Q2. Si a Shakira le fue infiel Piqué, a pesar de tener una gran belleza, ser una buena esposa, cariñosa, trabajadora, siempre al pendiente de su familia, tener mucho dinero y tener el mejor movimiento de cadera, imagínate a ti lo que te hará el del Honda Civic. I per últim, el millor que... O sigui, aquesta persona podria estar en aquesta taula de redacció. El noviazgo de Shakira se fue a Piqué.
Aquest
va sonar aquí.
Graciós. I ara comença el bo, vale? Imagineu la meva cara quan veig a la barreja de tot això Henry Cavill, Chris Evans i la mare de Gabi, jugador que comparteix equip amb Piqué. Anem pas a pas. S'ha recuperat una imatge de Henry Cavill, l'actual Superman, que enmig d'una entrevista a una catifa vermella queda captivat per Shakira. Doncs bé, es veu que menys de 24 hores després de que comencessin a sortir els rumors, Henry Cavill comença a seguir a Shakira a Instagram.
Ai, no m'ho crec.
I ja han sortit els memes.
Com els teenagers.
En aquest es veu a Superman, Henry Cavill, que parla amb Lois Lane, Amy Adams, i ella li pregunta què significa la S, en referència a la S del vestit de Superman. I Superman respon, Shakira.
Quant temps lliure té la gent.
Però això no és tot. Qui també l'ha començat a seguir és Chris Evans, l'actual Capitán Amèrica. Per tant, ja tenim tot un Marvel contra DC. I ja per rematar, l'altre implicat en aquesta història, Piqué. Com no podia ser d'una altra manera, la vieja del visillo que tots portem a dins ha sortit a relluir i la pregunta de qui és l'altra dona ha circulat també. I la resposta que de moment està sortint és que és la mare de Gavi, company de Piqué al Barça. Cosa lletja i, a més, falsa. És una invenció que molts mitjans han donat com a vàlida, però que en realitat s'ha inventat un TikToker. O sigui, quan encara tots són rumors. Una mica de serietat, si us plau.
Si us plau, posem-nos serios, va. Perquè avui, a partir de la una, gràcies, Xavi, parlarem d'un Carnestoltes. Sí, sí, ho he escoltat bé, un Carnestoltes, ara, el mes de juny.
Ara anava a dir-nos al febrer.
No, no, mira, ja veuràs. Ara, Marta, que hi posaràs la lupa, no?
Exacte, Terrassa celebra des de demà i fins dilluns el Carnestoltes, que a causa de la pandèmia no es va poder organitzar al febrer. Ah. Repassarem la programació de la festa amb la Mireia Gavaldà, que ella és la presidenta de la confraria Mascarada, que és l'entitat que organitza.
Clar, però abans... Volem saber el freqüència madurada, darrera oportunitat de la setmana per endur-te la
cistella. Avui és el sorteig. Avui sortegem. I avui, a més, aprofitant també, lligat amb això del dia de córrer, que penso que està molt adequat, s'adequa, avui celebrem aniversari perquè Rafa Nadal fa 36 anys. Avui, de fet, juga aquesta tarda la semifinal del Roland Garros contra l'alemany Zverev. L'alemany també es podria deixar guanyar, no? Per donar-li una alegria, un bon regal d'aniversari.
Un regal d'aniversari, com diu Mana.
A veure si té el detall. Rafael Nadal és tan gran que va considerar crear el seu propi logotip, atenció, això és veritat, que du imprès a les seves samarretes, a les seves gorres... No sé si haureu vist, si seguiu ara els ATPs. Un logotip que representa un animal. Ja us avanço que no és un animal de companyia, d'acord? I avui, precisament, us preguntem això. De quin animal es tracta? Aquesta és la primera pista.
Ricardo Torres Reina Bombita sonríe para todos. Este documento fue filmado en el coso de la calle de Játiva, de Valencia, donde Ricardo Torres gozaba de una gran popularidad ganada por su destreza en el arte de lidiar reses bravas, aunque, como podremos comprobar, estas en ocasiones no lo fueran tanto.
Intueixo que no és una girafa.
No és una girafa?
És més baixet.
Té quatre potes, també. I me l'imagino, també, que si hi ha algun conflicte amorós entremig, com els hi passa a les girafes, també pot tenir un...
Guanyant Nadal, crec.
Un mal pronto.
Sí.
Ui.
Oi?
Sí, i més si veu el José avui.
Ui, horrorós, que va de vermell. Color.
Imagina't.
Ui, apreta, ui. Apreta, corre, José,
eh? Ui.
Ui,
ai, ui.
Ui, no, i ai, si el pillés dolor. El toro...
Ai.
No, i si el pillés el toro, ai.
Ai,
clar, ai, dolor.
Va, ai, dolor.
Ui.
6-6-3.
Qui el pilla? Ai, perdó. És rar que...
De veritat.
Com ets, eh?
De veritat. Ah. 663-99-30-62 o un correu electrònic a la marcelmatí@radioestel.cat.
Per riure. Va, tira, José, tira. Tira, no pas que et pilli... Ja saps tu qui. Ostres, com m'agrada aquesta cançó.
Ai.
A la Vallejo també li agrada.
Sí, m'agrada.
Qui són aquests?
Són els Carolina Durante, te'ls presento. Van actuar ahir al Primavera Sound.
Un plaer.
Sou del Primavera Sound o no?
No, hi he anat un cop.
Tu, Xavi, tampoc et feia el Primavera Sound.
No. O sigui, tinc les pintes, però no... Jo això de tenir... I això d'estar apretat a tanta gent...
És veritat
gent,
que vas dir que les aglomeracions... No. Doncs fixa't, els que es van salvar d'aquestes cues i aglomeracions i van poder veure en directe, diuen al concert de la nit d'ahir, ells són Carolina Durante, són de Madrid, per cert, amb aquesta versió del Perdona, Ara sí que sí, amb la Maia, que es veu que van fer una col·laboració a Plegats. Aquí els tens perquè van eclipsar els Tame Impala i els Cigarettes After Sex. Van acabar tot el públic cap a ells. Per tant, avui, sens dubte, els hi pugem al fader, va. Se me olvida que no me quiero.